Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.istocat.com
La llista és molt llarga, només una mostra, per exemple, Lantejas, Dar una mano de coces al traidor, una mano de coces. Jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola, se me da que me den los ocho reales, mal remojado y peor cocido bacalao, lo que restaba de hacer, ir a la buena hora, son boníssimes. Vaja, tot això són clarament catalanades, no, Jordi Bilbeny? Bona tarda.
Bona tarda. A veure, són, algunes d'elles són molt evidents, d'altres són paraules ja que el castellà ja ha incorporat i que semblen castellanes però que tenen una arrel totalment catalana, i d'altres simplement les apuntava com a dubtoses a l'espera d'un estudi més metòdic, més acurat i definitiu. Per això, no? Perquè ens fixem que les coses no són el que semblen, com diuen els místics i com diu la veu popular, no? Però que quan entrem en un tema com aquest encara sobta més.
Cridar l'atenció sobre aquestes catalanades o presumptes catalanades, o en tot cas alguna cosa que s'ha d'estudiar, que apareixen no a qualsevol lloc, apareixen el que podria ser el llibre més popular o amb més història o més llegit o amb fama de ser-ho, com a mínim, de tota la història, que és El Quijote.
Sí, El Quijote, ja es pot dir tranquil·lament en català, perquè jo no només en les recerques anem a petar a un autor català, sinó que com m'ha passat desenes de llibres que eren sistemàticament traduïts del català al castellà, la primera edició després, la primera edició sabem que s'havia fet en català en alguns altres casos, i això mateix és el que ens passa amb El Quixot.
Doncs bé, veurem la curiositat d'aquesta investigació que ha iniciat un home que investiga i investiga, que investigarà sobre totes les coses que li cauen a prop, sempre amb el referent aquest de la catalanitat, i amb la pregunta que deixem per després, d'aquí uns moments quan parlem amb ell amb més temps, de això vol dir alguna cosa en referència al mateix Cervantes? La resposta no ara, sinó d'aquí uns instants. Jordi, fins ara.
Fins ara.
Sense fronteres.
Quixot, primera part.
Por la fuerza le volvieron al lecho, per força.
Pàgina 88.
Le dejó ir al buen hora.
Pàgina 62.
Son boníssimes.
Pàgina 82.
Tenía más gana de quemallos que de echar una tela.
Pàgina 83.
Dar una mano de coces al traidor, una amada.
Pàgina 40.
La hambre.
Pàgina 206.
A lo menos, almenys.
Pàgina 220.
Más vale algo que no nada, que no res.
Pàgina 226.
Las fenestras de su real palacio.
Pàgina 229.
Y diciendo y haciendo y dit y fet.
Pàgina 245.
Habéis de ir vos solo, rabo entre piernas.
Pàgina 247.
Hizo del ojo a los compañeros, celullet.
Pàgina 247.
Doncs ja ho hem fet al principi i ara ho hem estat fent, ho seguim fent. Aquesta llista és llarguíssima. El Jordi Bilbeny, bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Ja ens deia al principi de què podia anar la cosa, però ara ampliarem una mica les bases d'investigació, les suposicions d'arrencada, el cuc o la sorpresa que l'ha fet posar-se en això. I deia ell que, no sé si aquest seria el resum, que això seria d'una primera obra apòcrifa de la qual després en va sortir la traducció al castellà. Seria més o menys això?
Sí, el mateix Cervantes ens ho diu, que hi va haver una edició barcelonina. Aquesta edició barcelonina no s'ha trobat mai més. I a més, com que també sabem que aquestes edicions catalanes es traduïn sistemàticament al català, doncs és molt factible, gairebé cert, que aquesta primera edició del Quixot havia de ser en català, i els rastres que ens en queden són determinants.
Primera edició en català, que voldria dir que la primera, l'original, no seria obra de Cervantes?
Bé, és que Cervantes en si, Cervantes no ha existit mai. Un senyor que es digués Miguel de Cervantes. Existeixen els llibres impresos, revisats, reelaborats i traduïts per la censura oficial espanyola. Ell mateix, el mateix Cervantes, ens diu en el pròleg a les novel·les exemplars que es diu comúnmente Miguel de Cervantes. Diu autor comúnmente llamado Miguel de Cervantes. Comúnmente vol dir de comú acord o sovint, però no vol dir sempre, d'una forma oficial. sinó que ell ja ens diu que Cervantes és un nom convingut entre ell i la censura, esclar.
Això voldria dir que ell no es deia Cervantes, però voldria dir que pot tenir alguna relació amb Catalunya, amb el regne en aquell moment d'Aragó i amb aquest del català?
Home, clar, de fet, les meves primeres recerques no són sobre la llengua. Jo pensava que Cervantes seria un portuguès o un castellà afincat a Catalunya, perquè Cervantes Saavedra, i tenim un íntim amic d'en Colom que participa en el descobriment d'Amèrica, que és Pero Vázquez Saavedra, que podria ser un descendent d'aquesta família, i podria escriure perfectament en castellà, perquè fins ara jo m'havia cregut que en un moment donat tots els catalans escrivien en castellà. Després, a mesura que hi vas entrant, vas veient que no. Però així, de primer cop d'ull, semblava una mena de personatge que vivia aquí, que escrivia en castellà. Però a mesura que vas entrant i vas veient qui és, vas veient el culte a la llengua nativa, Cervantes és el qui diu que si no escrius en la teva pròpia llengua no mereixes cap respecte. I insisteix, i fa elogis a la llengua catalana, que diu que és una de les llengües més dolces, comparant-la només amb el portuguès. Fa elogis als catalans, fa elogis a la literatura catalana. La millor novel·la del món és el Tirant-lo Blanc. Fa elogis a Catalunya, de qui diu que és la millor nació del món. Fa elogis a Perot Roca Guinarda, que és el personatge dins del Quixot, que rep més elogis i diu que és una mena d'ídol per ell. I els bandolers ja sabem què feien, no? Atacar tots els interessos de la corona a Catalunya. Encara que això també s'hagi volgut camuflar en una mena de lluita endèmica entre nyerros i cadells per desvirtuar una mica, i que segurament hi havia lluites endèmiques, no? En les lluites d'alliberació nacional hi ha faccions que lluiten unes amb les altres, i després hi ha faccions que són utilitzades doncs per la corona espanyola per lluitar contra les altres faccions. Tot això hi era, però que els bandolers representaven d'alguna manera la lluita per la llibertat de Catalunya o per l'alliberament de Catalunya, això no hi ha d'haver cap dubte. I fixa't doncs que en Cervantes també el personatge a qui dedica glosses, honors, lluances d'una forma més estesa a dins del Quixot, és justament un bandoler.
Mm-hmm. Per no ser tan agosarats de principi, a l'inici d'aquesta argumentació,
sí.
Podria ser que Cervantes no fos català, però hi hagués tingut una relació molt prima, molt
clar,
forta...
Però això és el que et dic, que a mi al començament m'ho semblava, però després buscant informació et veus que no, que es tracta d'un personatge desdoblat, es veus que es tracta d'un servent, d'un personatge que es diu Servent, i que els rastres d'aquesta família són perfectament resseguibles, que ens trobem amb una altra mena de cas Colom, en què trobem un Colombo analfabet, plebeu, estranger, sense cap relació amb el món militar, sense cap relació amb la cosmografia, sense cap relació amb la navegació, amb el món jurista, amb el món mercantil, ni amb el món polític, i després trobem un Colom que està plenament immers en aquest món. I amb el cas Cervantes ens passa igual, ens trobem un pseudoanalfabet de la Manxa, mig pagès, mig ramader, amb un mena d'ofici de cirurgià d'aquests d'estar per casa, que amb fills analfabets i pares analfabets, i després tenim el servent, que són tresorers, que són cancellers, que són militars, que són notaris, que són escriptors, que estan emparentats amb els Vives, una família de filòsofs que tenen casa a Barcelona, que són homes de la cort, que viuen en propietats a Nàpols, a Sicília, a Catalunya, no? Clar, és fàcil després de deduir de quin dels dos Cervantes estem tractant, no? Si del català o del manxec. I a més és una mica com absurd que Cervantes fos castellà, perquè en el fons la seva obra clau, el Quixot, en el fons no representa res més que un sonat, o sigui que el símbol de Castella, la icona, no? La icona que ha passat a la posteritat de Castella és un sonat, és una mena de paranoic que per culpa d'haver llegit llibres adulterats, ficticis, plens de mentides i de falsedats, es torna totalment lèrul i confon les seves paranoies amb la realitat, i quan va pel món, ja no veu el món, sinó que projecta les seves paranoies, que és una cosa que és molt actual.
Escolta'm, les proves a les quals ens podríem remetre tota aquella gent que ara no acabi de veure-ho clar o vulgui llegir-s'ho més, són aquesta... Hem fet una llista curteta, perquè jo ara tinc al davant tot el material que has penjat a internet,
sí.
I la llista és, vaja, de moltíssimes pàgines.
És només una, és un toc d'atenció que digui només de la primera part del Quixot.
I només la primera part?
Només la primera part. Sí, perquè penso és que no es pot posar tot, perquè si poso aquí 200 pàgines no s'ho mirarà ni Déu, no? Es tractava només d'això, de fer un tastet i de dir, fixeu-vos en això, i si us interessa agafeu el Quixot i feu un estudi més exhaustiu.
Sortosament hi poses les pàgines també perquè la gent les vagi, pugui fer el seguiment i comprovar que...
Sí, perquè n'hi ha algunes que costen de... O sigui, si jo no posés la referència hi hauria algú que es pensaria que m'ho he inventat, perquè és molt fort, és molt... Jo t'ho he trobat, jo cada capítol pensava, ja no trobaré res, ja això, ja no... I cada capítol sorprèn, encara surt una cosa més impressionant i una altra més impressionant, i construccions i referències, i aquí només hi ha, diguem, les lèxiques i les sintàctiques, però després hi ha les referències culturals, com et deia això d'en Pere Roca Guinera, o moltes altres a Catalunya. Es parla de l'entronització dels Trastàmara, es parla del bandolerisme, no? Es parla de referències a Barcelona, de tot un cúmul de coses de, sobre el rei, les lluites entre els reis i els catalans, un munt de coses que penso que potser caldria un estudi. Per això només són curiositats lèxiques i sintàctiques de la llengua del Quixot, no?
Mm-hmm. Escolta'm, ja ben embrancat en la lluita per la catalanitat d'en Colom, ara se t'obre aquesta que de moment només és un toc d'atenció, com deies, del Quixot. Això tindria a veure amb alguna actitud repressora o censora de Castella en relació al que havia estat mèrit de Catalunya en anys anteriors, com havia passat en el cas de Colom, amagar o enfosquir la història, o pot ser el funcionament de, per tenir més èxit editorial, entre cometes, jo faig, sóc responsable de fer-ne una traducció però no la faig massa ben feta, o me la fa algú i no la fa massa ben feta?
No, això és un funcionament que existeix, ja comença a existir ja des de l'entronització dels Trastàmara a Catalunya, a començaments del 15, amb a començaments del 16 això pren una certa força, i a finals del 16 això ja té una força total, categòrica i absoluta, que és que qualsevol personatge català del món de la ciència, del món de la literatura, del món de la mística, del món de les arts, que tingui una transcendència especial, aquest personatge és sistemàticament despersonalitat, desnaturalitat, en alguns casos és assimilat com a castellà, però en d'altres els van passar per venecià, romà, sicilià, alemany, portuguès, francès, o fins i tot flamenc, com casos d'algun pintor, que és un personatge català totalment documentat aquí, amb moltes referències, però de cop i volta apareix com a flamenc, amb el cognom català, això sí, però ja li han fet l'entorn en allà, ja li han posat unes dades en allà, i a partir de llavors ja s'estudia sempre com a flamenc.
Doncs això es pot trobar a internet, En quina
pàgina? Sí, això és a la pàgina que tenim a la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, que es diu histocat.com, histo d'història, cat de Catalunya, i com de com.
Sí, com queda bastant clar. Escolta'm, Jordi, doncs és un altre camí que has iniciat. El Jordi és un inconformista de la història, no s'ha conformat en que les coses siguin com se li han dit sempre que fossin, i sempre doncs intenta anar estirant el fil. Seguiràs estirant el fil d'això, o de moment ho has deixat aquí a la...
Sí, no, mentre hi hagi fil, que n'hi ha molt, i seguiré estirant. La gràcia de tot plegat és que un fil, un capdell porta un altre capdell i un capdell te'n porta un altre, no? És fascinant en el fons, perquè és com descobrir la realitat.
Jordi,
des d'una perspectiva diferent.
Jordi, doncs segueix estirant el fil i nosaltres et seguirem trucant perquè ens diguis on està el fil i per quina banda vas de tant estirar-lo, perquè no és la primera vegada que el Jordi ve aquí a obrir-nos els ulls pel que ell veu de camí diferent per la història. Moltíssimes gràcies, Jordi, a seguir endavant i fins a la pròxima.
Gràcies a vosaltres.